sabes que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación y no empezar proyectos sin auditor.
I d'avui, que és divendres de passió, tenim en Alba Lora, la nostra estudiant de musicologia aquí a Mallorca, aquí a Pollença i aquí a la ràdio. Avui ens fa un programa ben especial, Setmana Santa, o marxes de Setmana Santa. Alba, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, aquí de vacances, Josa.
Ja de vacances,
jo sí.
Perquè des de quan ets per aquí?
Des de dimarts.
Des de dimarts, però les acabes abans
sí,
també.
Sí, bé, avui començo les meves vacances.
Avui comencen les
perquè he tingut classe fins ahir vaig tenir classe, però
bé,
avui oficialment ja estic de vacances.
I no, benvinguda,
Alba.
Nosaltres encantats de tenir-te aquí a la ràdio i com sempre amb un altre programa de luxe, perquè Alba, estàs adaptant l'output a l'època de l'any a la qual ens trobam i ara estem avui divendres de passió, a Setmana Santa.
Exacte, ja arribam i vaig pensar pues, que millor no, fer un programa relacionat en la nostra Setmana Santa i on no poden faltar mai les marxes de processó. Així que farem un recorregut entre els inicis, algun període, compositors i algunes de les seves composicions.
Molt bé, Ida, clar, nosaltres els escoltam en aquestes marxes, però desconeixem tot això que avui tu m'ho contaràs. Així
perfecte,
que encantats d'escoltar-te.
Idò, si voleu, podem començar.
Vinga.
Bé, els inicis de les marxes de processó, pues, coneixem els seus orígens des del segle XIX, conegut amb el concepte de marxa fúnebre, no? Que aquesta és una marxa per lo general en un to menor, té un tempo lent i imitant aquest ritme solemne d'una processó fúnebre, on algunes d'aquestes es consideren adequades per utilitzar-les en els funerals. I nosaltres aquí, pues, aquestes marxes les tenim acostumades a escoltar-les mentre la processó camina per els carrers del poble i que s'utilitzen com un acompanyament que transmet un gran misticisme en aquestes tradicions, en el nostre cas de la Setmana Santa a Espanya, però que també són molt comuns a Guatemala i a Perú. I bé, abans d'avançar-nos, si tiram una mica més enrere, aquesta corrent ve influenciada del romanticisme de la música clàssica, que com vàrem explicar a un programa que xerrava del romanticisme, és aquella música que es va composar al llarg del segle XIX, sobretot a Alemanya, i on hi va haver algunes adaptades a la plantilla de les bandes de música, com per exemple la marxa fúnebre de Friedrich Chopin, que va escriure per al segon moviment de la seva sonata per al piano número 2, la marxa fúnebre de Juana de Arco, del compositor Goudon, o la que escoltarem ara a continuació, que és d'en Richard Wagner, que pertany a l'òpera El ocaso de los dioses.
Està sonant ja.
Idò, bé, hem escoltat ara El ocaso de los dioses, que és una marxa fúnebre d'aquesta òpera d'en Richard Wagner, i Wagner pues, va ser un dels majors compositors que també va utilitzar el leitmotiv, que aquest és un motiu musical que es lliga amb un personatge o un objecte i que quan aquest apareix sempre sonarà el mateix motiu musical, i també s'utilitza molt el cinema i el teatre, on són utilitzats dintre de l'acció, i el que fa és cercar una familiaritat amb el públic, amb aquest fil conductor. Així ajuda a reconèixer les idees i les emocions d'aquests personatges.
És que jo t'anava a dir quan l'escoltàvem, és que recorda escenes de pel·lícules.
Exacte. Uh-huh. I per exemple, doncs hi ha leitmotivs que hi haurà a lo millor 3 o 4 notes i quan sonin i aparegui aquest personatge sempre sonarà les mateixes 3 o 4 notes. I a lo millor a vegades només sonaran les 3 notes i el personatge no hi serà escena, però ja sabem que passarà alguna cosa.
Us haurem de fixar més ara quan mirem una pel·lícula. Tu te'n dones compte d'això?
Clar.
Tu sí, eh?
Tu sí. A vegades dic, uep. Però bé, tot es fixa sí i començar a escoltar.
Molt bé.
I bé, en aquesta marxa, pues, el tema, com hem pogut escoltar, va creixent de manera progressiva fins a arribar a la primera intervenció de les cordes amb un fortissimo, on s'escoltarà després la segona part del tema en notes descendents quan a l'òpera cau Sigfrido al terra, que és el personatge principal. I aquesta forma de marxa que venien xerrant abans, la seva forma musical consta del tema, el desenvolupament d'aquest tema, el trio i la reexposició del tema. O moltes vegades pues, també consta d'una introducció i una coda. Una coda és un terme lingüístic que se va agafar de l'italià, que significa una coa, i és un signe que surt imprès a la partitura i que indica una cadència expandida, o que quan veiem el signe ja sabem que hem d'anar a un altre punt de la partitura per anar al final. Ah. Ens indica que hem de fer...
pegar un bot?
Sí, és com pegar un bot per després acabar. I t'ho assenyalen, és com una O amb una creu enmig.
Això s'estudia el llenguatge musical, imagino.
Això sí. I bé, pues, aquestes marxes són reconegudes per el seu caràcter que queda fixat per un compàs, no? El ritme, que aquest sempre va marcat per la percussió, la caixa, bombó i els plats, que quan veiem una processó, per exemple, per Pollença, sempre són els tres instruments que van davant la banda, són els que marquen el ritme.
És la percussió, eh?
Sí. I el tempo pues, també va adaptat a cada acte en què hagi estat concebuda pues, aquesta processó.
La percussió és molt present a les marxes aquestes, no?
Sí, és a dir, no mos faria falta un director per poder tocar una marxa, perquè la caixa pues, fa una entrada, quan tu bombo pega dos cops i els plats també fan un cop junt, ja sabem que passats uns compassos haurem d'entrar. Com que la caixa ja mos fa un ritme que la banda identifica i és la nostra entrada.
I n'Alba n'ha fet de processons, eh?
N'he fet, i m'agrada fent-ne.
Això te volia dir, ho enyoraré o enguany, eh?
Sí, la veritat que sí. Mira, tenim la sort de que avui...
Hi ha un concertasso.
Tenim un concertasso.
Avui diumenge.
Avui diumenge.
Però qui no tingui entrada ja no hi pot anar.
Ja no en queden. Però bé, crec que promet i tocar...
I després a lo millor mos pot comentar qualque cosa d'aquest concert, abans de què va, perquè n'hem xerrat però no hem pogut entrevistar a ningú de la banda, ho hem anunciat segons comunicats que han arribat, hem hagut gent de la comissió de confraries, però tu com a membre de la banda mos podràs fer una espipallada.
Vale, perfecte.
Vinga.
I després de fer aquest inici de les marxes de processó, si entram en el primer terç del segle XX, veurem que el gènere pues, es començarà a desenvolupar i adquirint més personalitat, on les bandes militars es conformen com a nord i referència d'aquest estil de música. I aquí un dels compositors amb més popularitat va ser José Font Miramont, on el 1876 es va oferir per a dirigir la banda militar del Soria Nou a Sevilla i qui s'unirà anys més tard al treball de composició del seu fill, Manuel Font, que els dos pues, farien la resta de la seva música de processó per a banda. I les seves marxes pues, encara respiren aquest sinfonisme que ens ve del romanticisme, on, a part dels girs musicals determinats en les seves marxes, pues, composaven autèntics poemes sinfònics en forma de marxa fúnebre. I n'és un gran exemple la marxa Soleá dame la mano, una impressió en forma de marxa d'un incalculable valor que s'inclouria en els postulats del nacionalisme i l'impressionisme i que crec que en podem escoltar un trosset.
Té una part així com més alegre.
Sí, sí, no, és a dir, a lo millor una marxa de processó comença com a més tristona, mm-hmm. però quan passam a la part B, a la part C, com a no trio, el caràcter canvia inclús la tonalitat. A lo millor passam de menor a major i després torna a passar, però sí, sí, és el que dius tu.
Sí, sí.
I de d'aquell, pues, passam ara al...
Bé, un altre període.
Sí, en el període bèl·lic i la postguerra, que va ser entre els anys 1936 i el 53, i pues, mos trobàvem en un temps un poc difícil, no?, de fam i dolor, només, no només a la societat i a les famílies, sinó també a les cofradies, tant des del punt organitzatiu com artístic. Pues, hi va haver un gran ressentiment, així com molts compositors, com el que m'han anomenat abans, en Manuel Font, que hi van trobar moltes dificultats i que també, pues, en el seu cas, va morir jove. Fins a bandes que, pues, quasi no es podien mantenir i moltes d'aquestes cofradies, pues, varen haver de deixar de sortir i varen provocar, pues, una crisi en la marxa de processó, descendint el nombre de composicions, menys algunes d'aquestes puntuals on apareixien melodies inspirades i desgarradores, pues, arrelades a la guerra, el que tenien en aquell moment. I arribada aquesta postguerra, pues, les cofradies van anar recuperant gradualment la seva activitat i així, per exemple, les ciutats com Còrdoba o Granada, pues, recuperaven el ritme a l'aparició de músics que se varen voler dedicar les imatges sagrades per convertir-les en melodia. I un dels compositors amb més renom va ser Emilio Cebrián, que va néixer el 1900 i va morir el 1943.
Ben jove, també.
També jove. I, pues, els seus pas dobles i marxes de concerts o suites per banda i altres obres s'han consolidat com a part del repertori musical del col·lectiu popular. I dels crítics, pues, com poden ser les obres de Churrumbelerías o Una noche en Granada. I les seves marxes de processó, pues, se caracteritzen per... Té una gran cuidadíssima construcció, una vocació molt melòdica, amb uns girs dintre de la melodia molt llamatius, i varen agafar forma mentre ell dirigia la banda municipal de Jaén. I també una de les seves obres més conegudes i més tocades a Espanya és Nuestro Padre Jesús, que la va composar el 1935 i que també la podem escoltar.
Totes me sonen. Després ja m'ho diràs quines tocau o no tocau la banda de música de Pollença, però hi ha moments que dius, si això vaig anar amb Mateu Vila, me l'imagino.
Pues sí, sí. I sí, per exemple, hi ha moltes marxes de processó que el que acabam d'escoltar ara, un ritme que és de ta-ta-ca-ta-ta-ta. Per exemple, això, els instruments com el clarinet, les flautes, els saxos, solen dur aquest ritme marcat, i trompetes, trombons, és a dir, un metall, solen dur la melodia en aquestes parts. Per això sempre sona, perquè en moltes marxes de processó està inclòs aquest ritme marcat.
D'acord.
De fet, avui, si ho que vengueu en un concert, hi ha una marxa de processó que aquesta part la té.
Ah, sí?
No és exactament igual, però aquest ritme marcat el podreu escoltar.
Se podrà escoltar, molt bé.
I d'aquesta peça també reuneix totes les característiques per servir de model de marxa i, de fet, amb el pas del temps s'ha convertit en un mirall de molts compositors. I es presenta amb un tema amb intensitat dels baixos i amb un trio final, que és un esquema que ha estat molt imitat i, en aquest cas, pues, sense la participació de les cornetes. I aquesta partitura, pues, també la podem trobar en els repertoris de moltes bandes, i així com va anar avançant, pues, hi va haver com la recuperació d'aquest estil, que data entre el 1953 i el 75, ja que després d'aquesta tornada de la composició de postguerra, pues, es presuponia que existiria una continuïtat a les pròximes generacions de composicions de marxes. I és veritat que en l'etapa anterior les peces musicals, pues, estaven caracteritzades d'un sentiment de tristesa i serietat més de lo normal per el període que ens trobàvem, i no fins als anys 50, quan Santiago Ramos, pues, el va atrevir a adoptar un estil més de fanfàrria en la seva obra Virgen de las Aguas, reobrint la tipologia dels inicis de la marxa anomenada jovial, amb cornetes i tambors. I aquest tipus de marxa, pues, es va adoptar sobretot a Sevilla i a la resta d'Andalusia, i no es va començar a practicar fins més o menys entrada la dècada dels 80. I per la resta, les marxes, pues, anaven augmentant també en pas per al nacionalisme catolicisme, on la figura del músic militar, pues, va tornar a tenir rellevància, i un dels compositors més referents d'aquest període de recuperació va ser Ricardo Dorado, nascut el 1907 i va morir el 88. I, pues, ella és una de les figures més capitals de la música de la banda militar, on va formar part del Cuerpo Nacional de Directores Militares, dirigint diverses bandes militars, i va centrar especialment la seva activitat a Madrid, on les seves marxes lentes daten més o menys entre els anys 50 i 70, i com per exemple Osana o Cordero de Dios, i sobretot Mater Mea, que és una de les més interpretades i que la nostra banda de música ha interpretat molts anys el dia del Dijous Sant.
Ah, sí? perquè dijous sant hi ha unes peces, clar, divendres és un miserere. No?
Divendres és un miserere, quan baixam del Calvari, i només una única peça que varia segons l'any, que tocam durant tot el recorregut.
Ja, miserere només és fins que se baixa l'escalonada.
Exacte.
I després hi ha aquesta altra peça. I d'aquesta que deies tu, Mater Mea, que ara ja l'he posat un poquet de fons, que ara escoltarem, aquesta sí que el dijous sant l'hem escoltada.
Aquesta sí, i és una de les nostres preferides.
Ai, de vinga. Dijous sant sense escoltar-vos, eh? Ara sense poder fer processons.
Sí. Ja m'ho fa pena perquè sonarà molt friqui, però som molt fan de les marxes de processó. Sí? M'agrada molt. I és una de les processons que més disfruto de tocar de tot l'any.
Sí? Més que la patrona,
bueno,
més que...
Bueno, no comparem la patrona,
la patrona
però...
no compta.
Però és una de les...
És que la música és molt guapa, és molt intensa, sí. Aquesta música.
Sí, que... Molta gent no li agrada, però...
És a dir, que fa com a pena.
Sí, però bueno.
Però mira, en Alba, com a musicòloga, a futura musicòloga, que ja està
quasi,
a punt,
quasi
90% de musicòloga, li encanta aquestes. I segur que moltíssima gent està d'acord amb tu. Molt bé, encara n'haurem d'escoltar una altra.
Sí, en quedarà una altra, però bueno, d'aquesta, pues, a l'introducció ja podem escoltar el leitmotiv que vertebra tota la marxa, no? És un motiu que s'ha construït sobre tres notes en mode menor, i l'introducció pues, s'articula per aquestes tres notes i crea com una atmosfera de tensió i dramatisme que se va alternant entre diferents plans de dinàmiques sonores on ens trobam. El tema A, que desenvolupa una mica més aquesta introducció a l'elegància de les trompetes i els trombons, el tema B, en tonalitat major, que contrasta amb el tema A, que aquest tornarà a aparèixer amb fortíssimo i gran magnetisme amb una reexposició piano com a l'inici, i el tema C, que tornarà a estar en tonalitat menor, on tornarem a un da capo vol dir tornant al principi, i que tornarem també amb una reexposició dels temes A i B.
Mare meva, per llegir aquestes partitures.
No és tan complicat. Una vegada que tu aprens, ja...
Sí, és fàcil.
Ja tu tens mecanitzat, és com anar en bicicleta. Una vegada que tu aprens, ja està. I d'aquest període, després d'anaven recuperant l'estil, es va començar ja amb una mica més de comercialització i industrialització d'aquestes marxes. Va tenir aquest període entre els anys 1975 i el 96, i on a mitjans dels 70 es comencen a formar unes quadrilles de hermanos costaleros que comencen a formar part de la confecció i elecció de les marxes a tocar una processó depenent de l'adaptació del ritme i de caminar d'aquest costaler o d'aquest grup. Per tant, ens trobam amb un aconteixement que abans no havia passat, i és que el compositor s'haurà de fer aquella marxa per aquell determinat pas i per aquell costalers. Estava adaptat especialment per ells.
Cada costaler duia la seva marxa.
Exacte. Cada corxet, ai, cada costaler o cada, sí, o cada grup, pues, deia, volem una marxa específica per aquest dia.
Que això i... estan xerrant d'Andalusia, supos, no?
Sí, sobretot.
Sobretot.
I bé, i que pues, establien una sèrie de criteris, no només musicals, sinó també contextuals, i el que tu deies, especialment, va succeir a Andalusia.
Clar, és que quan pensàvem en costalers i tot aquest món, m'on anàvem allà,
clar,
no?
Clar, perquè aquí, pues, mira, tenim la nostra sí. processó, però no tan viscut com allà, que a sí. vegades ho veus per la televisió.
Ploren.
I buf,
ja ploren. Sí, sí. Jo no sé si tu, que has anat a tantes processons, has dit que algú plora quan passava. No deus haver vingut plorar per pollança, no?
Que...
Però ja, sí, ho viuen molt
però
intensament.
Sí, sí, allà, sí. Idò, aquest procés, en el principi, pues, pareixia que afavoria, però va resultar un deteriorament progressiu del gènere, ja que debilitava la difusió de composicions, i va ser el detonant que Sevilla... s'acabessin incloint repertoris d'altres bandes i d'altres ciutats, com la banda de Sorianou i amb el seu director Abel Moreno, del que ara parlarem. Perquè, clar, tu tenies una composició per a ells, però si la volies difondre per a altres, si aquesta peça no acompanyava amb un context, ja no servia, per tant, no la podien utilitzar. I va ser com aquest deteriorament de dir, pues, si aquesta peça només serveix per aquí, ja no la poden passar a un altre costat. Així que van haver de fer l'inversa, van haver de començar a agafar peces de fora i introduir-les en el seu repertori. Però bé, com deia, Abel Moreno és un dels compositors més populars de la marxa de processó i que arribarà a Sevilla per dirigir la banda de Sorianou el 1984. I les marxes que va composar es caracteritzen per senzilles i agradables i assequibles a qualsevol tipus de banda. Per tant, és un punt extra a l'hora de la divulgació d'aquestes obres, sobretot La Madrugà, que és de l'any 1987.
Bastant recent.
Sí, i sí, de les que hem escoltat és
la més recent.
I és una marxa melòdica, pues, que expressa alguns caràcters de la música simfònica romàntica i que podem escoltar si vols.
Thank you.
de bé, un excel·lent programa, com sempre, la nostra 90 i pico procedent de musicòloga, Alba Lora, avui dedicat a aquestes marxes de Setmana Santa, però bé, aprofitant que tenim en Alba aquí i que avui hi ha un concert d'aquest divendres de Passió després del pregó de la banda i també diumenge i tornava a un altre concert. I bé, Alba, jo me va sorprendre moltíssim que la banda ha comentat que fa quasi 3 dècades que no fèieu un concert a l'església de la parròquia.
Així és.
A dir, tu no has tocat mai a la parròquia.
Jo serà la primera vegada que toqui un pregó de Setmana Santa a la parròquia.
A la parròquia.
Perquè sempre s'ha fet a Montición. Jo ara duc 9 anys a la banda i aquest 9 anys sempre ha estat a Montición.
Sempre a Montición. Si mos varen comentar que també se feia en un convent i tal, però
sí,
bé,
en un convent
Montición és el més recent.
Però sí, sí. Pues sí, serà la primera vegada que també... Però bé, ahir vàrem tenir assaig general i la veritat...
Ah, sí? Estau preparadíssims.
Que s'escolta molt bé.
I quants de membres podeu tocar ara?
Pues en un concert m'apareix que som 30 músics o alguna cosa així. Mantenim entre tots
tot,
la distància.
I tot,
però bé, mentre tocam no duim la mascareta, òbviament,
clar,
perquè
que...
si no seria un poc difícil, però sí, sí. La veritat que agraïm poder tocar, podem tocar en el pregó i també començar ja a seguir tocant un poc.
A seguir tocant. I què mos pots avançar del concert d'avui? Les entrades estan exaurides ja fa dies, un èxit.
Sí.
Què mos pots avançar, Alba?
Pues bé, com t'ho has dit, les entrades exaurides tant demà com diumenge, ja no en queden. I bé, primer hi haurà el pregó. Comença a les 7:30, a les 8.
Ho pregó a les 8.
A les 8. I bé.
Després el concert.
Sí, i després el concert, que començarem amb una marxa de processó, que se diu Sueño Eterno. Després farem l'adagio d'Albinioni. Després farem una segona marxa de processó, que és Mektub. I acabarem amb Cavalleria Rusticana i The Signs and the City, que no totes... són marxes, però tenen un caràcter vinculat a Setmana Santa.
A Setmana Santa, és un concert de Setmana Santa, podríem dir. Això és avui, després del pregó, i diumenge heu preparat un altre programa.
I diumenge tocarem les cançons que també tocam avui.
Això tornava a tocar, que el diumenge serà més extens, no?
Clar, serà més extens perquè a part d'aquestes, que són una, dues, cinc peces, en tocam... unes altres, una, dues, unes altres quatre peces. Se toca una fanfarra que ho fan només o vens medalls, després un piaget sudan fauré, un vals triste i la beberum, que diumenge tindrem també companyia d'una soprano.
No, l'artista...
Mirene
Gili. L'artista convidada d'Artà.
I també pues, cantarà dues cançons i nosaltres l'acompanyarem.
O Coda Pollença també vos acompanya?
Crec que no.
No, aquesta soprano. Bé, jo des de la banda mos varen enviar uns enregistraments que se varen fer i a veure si l'escoltam.
Vale.
Si se sent... Que no s'ha connectat, un momentet, fallos del directo... Bueno. Tento connectat així com toc, ara no m'aquadra, que no ho sentiguem, mam. Ara.
Thank you.
Bé, Alba, això mos ho varen passar des de la banda de música. Per mi és un enregistrament que varen fer amb un cor de Pollença, perquè avui, segons mos varen comentar des de la comissió de confraries, avui, oh, no, divendres que ve, que seria divendres sant, perdoneu, us altaveus que hi ha situats per un centre de Pollença posaran aquesta música de Setmana Santa, podrem escoltar, i també un miserere, però un miserere no el tocau ni avui,
no,
ni...
ni avui ni divendres,
ni avui ni
diumenge, perdó,
ni diumenge el tocarà.
Sí, això és un enregistrament que se va fer dimecres de la setmana passada, és un Stabat Mater que va fer un cor, i sé que la banda després també va acompanyar.
Sí.
Que crec... Ah, mira, ara s'escolta, un miserere, i va ser on la banda va participar i va gravar amb ells.
Molt bé, idò, Alba, moltíssimes gràcies. Bé, no sé si vols afegir qualque cosa.
No, res més, que qui tingui entrada...
Quina sort.
Per avui, diumenge, sort, i que gaudiu molt del concert, que el programa, pues, promet molt, les peces són molt guais. I
vosaltres que... teniu moltíssimes ganes.
Eh? Jo, moltes. I els nostres companys també, tots. Tenim il·lusió de tornar a tocar i oferir música en el poble.
Idò, Alba, moltíssimes gràcies una setmana més per oferir-nos aquest output, com sempre, excel·lent, i que tinguis bones vacances.
Igualment.
Gràcies.
Adeu.